L'Agència Europea dels Medicaments adverteix que prendre massa temps seguit fàrmacs amb ibuprofen i codeïna pot provocar problemes greus de ronyó i, en alguns casos, fins i tot la mort. El regulador ho assegura a l'últim informe de farmacovigilància. Per això, aconsella als estats europeus que n'adverteixin els prospectes i que, sobretot, en prohibeixin la venda sense recepta. Avui parlem amb la Lorena Rivera, que és responsable del Centre d'Informació del Medicament del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Senyora Rivera, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Anem a PAMS. Volem conèixer què és l'ibuprofè, per què serveix, i després en parlem de què és la codeïna i per què serveix. Comencem per l'ibuprofè.
Doncs a veure, l'ibuprofè és un antiinflamatori no esteroideït, es diu així, un aine, no? Que s'utilitza en el tractament de dolors lleus a moderats, entre altres dolències.
Uh-huh.
I la codeïna és un opioide que també pot ser utilitzat per a dolors menys intensos, diguéssim, entre uh-huh. altres usos.
Què passa si es barregen aquests dos medicaments?
A veure, el fet de barrejar aquests dos medicaments, el que s'aconsegueix és un efecte terapèutic sumatori a nivell de dolor lleu o moderat, perquè és una manera d'atacar aquesta dolència mitjançant dos mecanismes d'acció diferents.
Uh-huh.
Sempre i quan es faci un ús responsable i seguint les pautes podològiques i durant el tractament que estableix el metge prescriptor.
Uh-huh. En principi diuen que més de 3 o 4 dies seguits no estaria indicat prendre aquesta combinació de medicaments, i si el dolor no passa, òbviament, cal anar al metge sempre.
Sí, actualment nosaltres aquí tenim 3 medicaments autoritzats i comercialitzats, i tant en els prospectes com en la fitxa tècnica dels 3 medicaments s'indica això. De fet, és una alternativa terapèutica quan amb analgèsics que només portin un principi actiu, per dir-ho d'alguna manera, no sigui adient o suficient per tractar la nostra dolència. Llavors és quan es passa en aquest segon esglaó d'aquests medicaments. I en tots tres, com vostè deia, Montse, s'especifica que la dosis i la durada del tractament ha de ser la mínima suficient per aconseguir un efecte terapèutic, i si més no, si en 3 dies no aconseguim aquesta millora, cal tornar a visitar-los amb el nostre metge.
Uh-huh.
Una cosa que repeteixo contínuament, i és que hem de consultar amb el metge o la pauta posològica indicada pel metge, ho estic dient perquè aquí nosaltres, aquests 3 medicaments, són medicaments subjectes a prescripció mèdica.
Efectivament.
És a dir, no són medicaments de consell que puguem aconseguir a cap farmàcia comunitària sense la corresponent recepta.
Uh-huh. De fet, ja diuen que Espanya és un dels països on menys passa això, aquest tipus de problema, perquè és un dels països on no es poden comprar sense recepta. Aquí li faig una altra pregunta a Lorena, que segurament molta gent que s'està escoltant també se la fa. Per què, si has de comprar ibuprofè, si sents... Has d'anar amb recepta i el de 400 no?
A veure, el fet de la dosi és que ja fa molt de temps que es va avaluar una relació benefici-risc en la que amb una dosi de 400 aconseguia un efecte terapèutic adient i oportú. Vull dir, també es té en compte, a banda de l'efecte, també el nombre d'unitats per envàs. Vull dir, els medicaments que es dispensen sense recepta mèdica són medicaments de consell per un procés agut que és una cosa puntual. Vull dir que amb aquell envàs seria suficient.
Uh-huh. Pel que fa als dolors crònics, hi ha molta gent que es va automedicant, no?, segons la simptomatologia, i això també pot acabar en un consum abusiu.
A veure, de fet, sempre s'insisteix en l'ús racional del medicament. És a dir, quan tenim un procés patològic, una dolència, sempre s'ha de prendre aquell medicament amb la pauta necessària i una durada també necessària. És a dir, no hem d'excedir la presa de cap medicament.
Uh-huh. Si parlem d'efectes secundaris, he llegit que provoquen aquests fàrmacs, aquesta combinació. Estem parlant de restrenyiment, d'inhibició de la tos, d'hemorràgies digestives i d'altres símptomes que no són visibles.
Bé, a veure, aquests medicaments que combinen aquests dos principis actius, la codeïna i l'ibuprofè, òbviament els efectes secundaris doncs, poden ser els d'una part i els de l'altra. El fet de que no siguin visibles, no ens hem de tenir present que un efecte secundari, òbviament, pot aparèixer, però no necessàriament ha de ser així i tampoc, és a dir, el tema que s'està notificant de perforacions gastrointestinals o hemorràgies gastrointestinals hauríem de veure en quina freqüència tot això pot estar passant.
Mm-hmm. Recordem, Lorena, que en concret a Espanya només hi ha dos marques d'aquesta combinació a la venda, tot i que n'hi ha més autoritzades però que no es comercialitzen. És així, oi?
Sí, actualment, segons l'Agència Espanyola del Medicament, només n'hi ha tres medicaments autoritzats i comercialitzats actualment. Parlo de tres, però sí que és veritat que dos d'ells comparteixen el mateix nom comercial, però són diferent forma farmacèutica, però es tracta d'aquest.
Segons dades del Ministeri de Sanitat, l'ús dels medicaments que combinen codeïna amb analgèsics com l'ibuprofè o el paracetamol diuen que van a la baixa, mentre que els que fan servir tramadol, per exemple, que és un altropiaci, s'utilitzen cada vegada més.
A veure, això es pot consultar perquè la informació és pública. Dins de l'Observatori de l'Ús de Medicaments de l'Agència Espanyola del Medicament es pot fer el seguiment de les dades de consum. Veritablement, el consum d'aquests medicaments sobre els que s'ha alertat, diguéssim, i l'hem fet aquests advertiments, té un consum ínfim aquí.
Mm-hmm. Bueno, doncs avui hem volgut posar-li veu, en la veu de la Lorena Rivera, responsable del Centre d'Informació del Medicament del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, davant aquesta notícia de l'Agència Europea que adverteix que prendre massa temps seguits fàrmacs amb ibuprofè i codeïna pot tenir riscos greus. I sobretot la importància, no automedicar-nos. Si hi ha algun problema, anar al metge, que per això han estudiat i per això són ells els que saben, i necessitem sempre receptes. I per sort, aquí ho tenim molt controlat i no passa el que no ha de passar, no? Que la gent s'automediqui amb aquests medicaments que poden comportar, com dèiem, un ús abusiu, pot arribar a tenir riscos greus. Lorena Rivera, moltes gràcies per la informació.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Bona tarda.
Bona tarda.